Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Les Balears continuen encapçalant les llistes d'abandonament escolar. Gairebé el 20% dels joves no acaba els estudis obligatoris, segons el darrer informe de la Conselleria d'Educació. Per això, el Consell Escolar de les Balears elabora ara una enquesta adreçada als més de 51.000 adolescents de les illes d'entre 12 i 16 anys. L'objectiu és el de revertir aquestes taxes d'abandonament escolar. Maria Isabel Sales és la directora general de Formació Professional i d'Ordenació Educativa.
Fent cas en allò que seria l'objectiu d'estratègia d'Europeu que se va establir en el 2030, que se volia arribar en el 2030 a un ambiciós 9% només d'abandonament prematur. Així veiem que, per exemple, el País Basc ja ho té molt bé, ha estat només a un 5%, o sigui, ja ho ha superat, però nosaltres estem en un 20%. Això és alarmant, és preocupant.
Els resultats de l'enquesta es faran públics dia 30 de gener. Tot d'una, vos ho explicam en aquest dilluns, dia 15 de desembre, en què també parlam de la salut del català a les illes. El govern i la Universitat de les Balears preparen l'elaboració d'una gran enquesta d'usos lingüístics 10 anys després que es publicés l'anterior.
És un document que es fa cada dècada i que servirà de referència per conèixer l'estat del català i si en retrocedeix el seu ús a les Balears. Alguns experts creuen que sí que ho fa. Ivan Solivelles és membre del grup de recerca sociolingüística de la universitat.
Una cosa és que no hi hagi una pèrdua de transmissió intergeneracional i una altra cosa és que no hi hagi un retrocés, crec que són, o un retrocés social, crec que són coses diferents. Jo crec que sí que és obvi que hi ha un retrocés social.
I la policia local investiga les causes de l'atropellament al coll d'en Rabàs a Palma, en què ha mort una nina de 7 anys.
L'accident, registrat ahir migdia, també ha ferit la mare i la padrina de la petita, que estan ingressades a l'hospital. Els investiguen perquè el conductor del vehicle ha perdut el control del cotxe, si s'ha distret o patia qualque indisposició.
I de la política, les novetats avui arriben de Xile, on el candidat conservador José Antonio Kast ha guanyat les eleccions presidencials.
Ha obtingut el 58% dels vots i s'ha imposat la candidata comunista Janet Jara. Kast s'ha compromès a implementar un programa neoliberal amb retallades i mà dura contra la migració irregular.
Però aquí no ganó una persona, no ganó un partido, aquí ganó Chile. Ganó Chile y ganó la esperanza. Ganó la esperanza de vivir sin miedo. Ese miedo que angustia a las familias. Ganó ese Chile que trabaja, ese Chile que madruga.
I a l'estat espanyol també seran pendents avui de la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va a balanç de l'any polític.
I ho farà enmig d'un context complicat tant pel seu executiu com pel PSOE, un moment marcat pels casos de presumpta corrupció que afecten el partit i un degoteig de denúncies d'assetjament sexual contra alguns dirigents socialistes que en els darrers dies se n'han comptabilitzat una desena.
Somos los primeros en aplicar con todas las consecuencias el protocolo de acoso y de abuso en nuestro partido. Y habremos cometido errores, como todos, pero siempre tenemos que recordar, nosotros actuamos con contundencia.
Això era el que deia ahir Pedro Sánchez en una compareixença a Extremadura. I la Comunitat Valenciana ha suspès les classes de la Universitat de València i també a 32 centres ubicats per la borrasca Emília que afecta el sud i el llevant peninsular. Ahir ja es varen registrar pluges torrencials i per avui encara hi ha avís taronja activat. Aquí a les Illes també s'espera que plogui avui, però que ho faci amb menor intensitat. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, començant la setmana amb un cel enterbolit, resultat de la suma de nígols que avui encara ens acompanyen i també per la presència de pols en suspensió. Esperant tenir les majors concentracions de pols durant el capvespre. A més, també podran tenir algunes pluges i aquestes estarien acompanyades de fang. Quant al vent, a primeres hores bufarà moderat de xaloc, però amb el pas de les hores girarà a mitjon i començarà a perdre força. Així tot, a l'est de Mallorca i de Menorca encara veurem qualque redol de fort maror. I tot això també estarà acompanyat per una temperatura sense molts canvis respecte d'ahir. La màxima tornarà a girar entre els 16 i els 19 graus aproximadament.
I en els esports del Mallorca i l'Atlètic Balears afrontaran aquesta setmana la Copa del Rei. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Sí, el conjunt vermell visitarà demà el camp del Deportivo de la Coruña. Ho farà després de guanyar a l'Elx per 3-1 i situar-se a la 14a posició, a 2 punts de la zona de descens. I el conjunt blanquiblau rebrà dimecres la visita de l'Atlètic de Madrid. Els mallorquins arriben a la cita després de caure ahir per 3-1 al camp del Terrassa. I a la Primera Federació, la U d'Eivissa no va passar de l'empat a 0 contra el Villarreal B a Can Mises, un resultat que podria provocar la destitució del seu entrenador, Miguel Álvarez.
Són ara les 7:05. En Rafa Andrés al control tècnic i en Cristina Bausat, Toni Escanelles i Caterina Bain començar.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
El Consell Escolar de les Balears, màxim òrgan consultiu de l'educació, crida a la participació de tots els estudiants de l'ensenyament secundari obligatori en una enquesta adreçada per primera vegada a prop de 51.300 adolescents per revertir les taxes elevades d'abandonament escolar. Segons el darrer informe publicat per Educació, el percentatge de joves que no han acabat els estudis obligatoris torna a remuntar a les Illes i a fregar el 20%. Ara per ara, les Balears és la comunitat amb més alumnes que es desenganxen dels estudis i que no assolen cap titulació acadèmica. Els resultats de l'enquesta es faran públics el 30 de gener en una jornada per abordar aquesta problemàtica que plegarà a Mallorca tota la comunitat educativa.
Una de les receptes per aturar les baixes d'estudiants és la formació professional, l'FP. Aquesta és una de les respostes de la Conselleria d'Educació a l'espera de conèixer les respostes al qüestionari al qual hi han tingut accés aquí els informatius d'IB3. La presidenta del Consell Escolar de les Balears, Pepita Costa, assenyala la vulnerabilitat de molts alumnes com una de les causes molt complexes de l'abandonament.
L'abandonament escolar és especialment greu entre les persones més vulnerables. Vulnerables en el més sentit, en el sentit més ample de la paraula.
Les primeres senyals es detecten quan els infants acaben primària. Es tracta en molts casos d'un trànsit problemàtic entre primària i secundària, moment en què els joves es desvinculen del centre educatiu, acaben desmotivant-se i deixen d'estudiar. Un altre dels motius que més hi incideixen és l'elevat percentatge de l'alumnat estranger. Som la comunitat amb una taxa més elevada d'estudiants estrangers, amb prop d'un 18%. Si sumen també les dificultats d'aprenentatge, el volum d'alumnes amb necessitats especials, Costa també posa el focus en la inversió en educació.
Balears es troba a la cua de les comunitats autònomes en inversió educativa, amb un percentatge del pressupost destinat a educació que està per sota dels nivells recomanats per la legislació autonòmica, l'última llei, i els estàndards internacionals.
Entre les preguntes que l'enquesta del CEI planteja als alumnes, hi llegim, per exemple, si se senten segurs a l'institut, si estan connectats o no amb els continguts i la metodologia d'aprenentatge, la qualitat de les relacions amb el professorat i la percepció del seu suport i confiança, els aspectes emocionals lligats a l'experiència escolar, l'orientació rebuda, entre d'altres.
Segons el darrer anuari de l'educació del 2025, es mostra una disminució de les taxes de població que acaba l'educació secundària obligatòria en els darrers 5 cursos. L'any 2023-2024, els alumnes que acabaran els estudis obligatoris va ser del 77%, prop de 3 punts inferior en relació a l'estatal. El País Basc només té un 5% d'abandonament prematur.
Pel que fa al comportament entre els alumnes de batxillerat, també s'observa un increment dels que es desenganxen d'aquests estudis postobligatoris. Del 40% el 2020 es passa al 43% el curs 2023-2024. Segons Maria Isabel Sales, directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa, la plena ocupació del mercat laboral amb moltes empreses que no exigeixen titulació afavoreix l'abandonament.
La gent troba feina, tot una. És a dir, no se requereix una formació específica, no se requereix formació per entrar en el món laboral. Per què? Perquè normalment el nostre servei, els serveis està copant, no hi ha mà d'obra qualificada i se contracta personal que no està qualificat.
I una de les derivades és que els estudis secundaris registren un degoteig de baixes i d'aquí que la formació professional sigui una de les claus per revertir aquests percentatges tan elevats d'abandonament prematur, tot amb l'objectiu de generar més perfils professionals, és a dir, tècnics intermedis.
Necessitem que aquest sostre de vidre d'estudis primaris se rompi perquè puguin accedir a aquests estudis secundaris que necessita els sectors, necessiten aquests perfils professionals, que serien tècnics intermedis, que és grau mitjà, que són molt necessaris.
Però el cert és que hi ha un percentatge alt d'alumnes de l'AFP que també es desenganxen dels estudis.
El principal problema és que anul·laven la matrícula en el primer mes. Per què? Perquè no responien a les seves expectatives o que no era allò que se pensava. I què hem fet des d'aquí? Donar molta importància a l'orientació acadèmica i professional.
Això, malgrat les possibilitats amples i flexibles d'FP, com els màsters i els cursos d'especialització. També hi ha el certificat professional i pels joves que han abandonat s'ofereix les vies de segona oportunitat, que són programes de qualificació inicial.
I el govern i la UIB també preparen l'elaboració d'una gran enquesta d'usos lingüístics 10 anys després que es fes l'anterior. És un document que s'elabora cada dècada i que servirà de referència per conèixer l'estat del català i si en retrocedeix el seu ús a les Balears. Alguns experts temen que si ho fa, així ho indiquen altres informes, que tot i assegurar que se'n manté la transmissió intergeneracional, sí que perd terreny la societat. Ivan Solivelles és membre del grup de recerca sociolingüística de la universitat.
Una cosa és que no hi hagi una pèrdua de transmissió intergeneracional i una altra cosa és que no hi hagi un retrocés, crec que són, o un retrocés social, crec que són coses diferents. Jo crec que sí que és obvi que hi ha un retrocés social.
Els joves el coneixen més, però el parlen manco en determinats contextos socials.
Segons la darrera enquesta de joventut, el fet que aquesta part de la població domini la llengua, això no garanteix el seu ús.
Tot i que els joves són probablement el grup que més coneixements té de la llengua, pel que fa als usos, tot i que diríem a la feina sí que se mostra més obert a parlar català que altres grups, perquè tenen major coneixement, sí que és cert que hi ha una tendència a veure una clara castellanització.
Solivelles defensa la necessitat d'apostar per una política lingüística decidida amb tres grans branques. D'una banda, polítiques d'integració dirigides a que les persones que no tenen el català com a llengua inicial l'adoptin. D'altra banda, aquelles que puguin convèncer els catalanoparlants de no canviar la llengua. I la tercera, millorar la formació a les escoles i instituts. Alerta que, tot i que teòricament hi ha una escolarització en català, el nivell en competència lingüística sòlida és insuficient.
Molts alumnes acaben l'escolarització obligatòria sense la necessitat de parlar en català a l'escola. És a dir, escriuen, poden respondre els exàmens en escrit, poden tenir una competència escrita en català suficient, o més que suficient, però la fluïdesa i la capacitat oral, d'expressió oral, és molt menor.
Segons una enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística publicada el 2021, prop del 20% de la població de les Balears té el català com a llengua inicial. En canvi, aquest percentatge puja fins a un 50% en el cas del castellà.
I avui també cercam el contrapunt en aquesta tendència regressiva del català de les Illes. Aquí a la Ràdio Pública han compartit una estona amb alumnes del taller de conversa a l'Escola de Mallorquí de Manacor. Centres de català, un recurs que l'Institut d'Estudis Baleàrics, l'IEB, té repartit de fer per totes les illes. El cercle de conversa ha estat amb persones majoritàriament del nivell B, na Paulina, també na Amèlia, en Vincent, n'Ernesto i na Maria Antònia. I hem de dir que Ana Paulina, començant per ella, que és colombiana, va arribar amb la seva família a Manacor fa més de 3 anys. El motiu, una beca del seu fill a l'Acadèmia Internacional del Tenista Rafael Nadal. S'ha integrat tant dins el poble manacorí que ja participa, de fet, en un club de lectura amb autors de les illes.
En Tomeu Matamales amb el canto, ell també va venir i ens va explicar el llibre i els jocs de Manacor i tot això va estar també molt enriquidor. I a Cora, que no es pot quedar sense mencionar, perquè va ser un dels primers que van llegir, que va tenir molt de vocabulari, que era feixuc comprendre, però en Toni va venir.
I procedent també de Colòmbia, és Namèlia, infermera de professió i que fa feina a Felanitx. Assegura que parlar el català és la clau per la integració. Li ha obert, de fet, moltíssimes portes també a nivell laboral.
arribo al seu cor, eh? Diguéssim, més prets.
Arriba, diu, al cor del més vellets a la residència, molt més aviat. I per empatitzar amb la gent gran, per integrar-se plenament, però també aprendre a mallorquí, menorquí, a eivissenquí, formenterenc, una qüestió de respecte envers la societat que acull l'acollidora. Així ho el manco ho entén en Vincent, que és de França, fa estades ben llargues a Mallorca perquè la seva filla es va emparellar amb un manacorí.
Per mi és una qüestió de respecte. Esa llengua d'aquí, venc aquí, és millor xerrar la llengua d'aquí.
I també hem parlat amb Maria Antònia, ella és d'Extremadura, viu però a Sa Coma des de l'any 1988. Va arribar als 21 anys amb bona part de la seva família. Ara aspira un canvi de feina i necessita el títol de català.
Me resulta útil perquè me relaciono con molta gent mallorquina i m'agraden les seves costumbres. Creo que estic molt integrada.
Un taller de conversa que hem de dir cerquen sobretot que els alumnes posin en pràctica l'expressió oral de la llengua pròpia a tots els nivells d'ús, defugent de les classes acadèmiques, i durant una hora o més d'una hora xerren d'un tema d'interès sempre amb uns objectius lingüístics ben marcats. És na Magdalena Capó, professora.
Se crea un ambient màgic, perquè en el final cada un comença a parlar poc, però després les relacions entre uns i els altres són molt potents i acabam explicant moltes coses, perden-se por.
Es crea, per tant, un ambient màgic, diu una Magdalena, són tallers de conversa per perdre la por, d'alguna manera, parlar en català en públic, per fer la primera passa, per després treballar, relacionar-se, anar a la compra, sempre en català.
Són ara les 7 i 16 minuts.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ho destacàvem a l'inici de l'informatiu. La policia local investiga les causes del greu atropellament múltiple al coll d'en Rabassa Palma, que ha deixat una nina de 7 anys morta. L'accident registrat ahir migdia també ha ferit la mare i la padrina de la petita.
Del darrer informe mèdic, la mare ha estat traslladada en estat greu a l'Hospital de Son Espases i la seva padrina ha estat derivada, en aquest cas a la clínica Joan Eda, amb una fractura de clavícula. Un equip de psicòlegs ha acudit al lloc del sinistre per assistir a la família de la víctima. Pel que ha transcendit de moment, un home d'una cinquantena d'anys que conduïa un cotxe s'ha enfilat damunt la vora vida, tot atropellant la nina i també els seus familiars mentre passejaven per la barriada palmesana. La menor ha quedat atrapada davall el vehicle i ha mort a l'acte. Ara els agents indaguen en les circumstàncies que han fet que el conductor envaís aquesta vora via. Sobretot, investiguen per què ha perdut el control del cotxe i si s'ha distret o ha patit qualque indisposició. L'home l'han traslladat a l'Hospital de Sant Llàtzer, en aquest cas, per avaluar el seu estat.
I tres accidents amb motoristes implicats aquest cap de setmana. Les carreteres de les Illes deixen un balanç de dos morts i una ferida crítica. Es tracta d'un jove de 28 anys que ha estat traslladat a l'UCI de Son Espases des d'Eivissa, on estava ingressada després d'un greu accident divendres a la carretera de Sant Miquel.
La darrera víctima és una dona de 42 anys que circulava en moto dissabte vespre per l'autopista de Llucmajor quan una furgoneta l'hauria embestida per darrere per una distracció del conductor, segons informa la Guàrdia Civil. L'altra mort es va produir divendres matí. En aquest cas, un home de 42 anys va perdre la vida en un accident a Sant Josep de Sa Talaia, Eivissa.
I una brega multitudinària ha acabat amb un apunyalat i en quatre detinguts a Palma, el desencadenant, segons les primeres investigacions, ha estat una discussió de futbol en un bar del carrer Metge Josep Darder.
La brega va ser la matinada de dissabte diumenge en arribar. Els gent trobaren un home sagnant amb ganivetades al cap que va haver de ser traslladat d'urgència a l'Hospital de Son Espases. No es descarten noves detencions.
I a Eivissa s'han duplicat gairebé els delictes per violació de domicili. Han passat de 25 l'any passat a 43 enguany, fins al mes de novembre. Les usurpacions, el que es coneix com ocupacions d'habitatges, s'incrementen sensiblement i són poc més d'un centenar d'animanau.
L'usurpació és l'ocupació d'un habitatge on el propietari no hi viu. Enguany, fins al 13 de novembre, se n'han denunciat 107, 6 més que tot el 2024, tot i que manca afegir les que puguin donar-se les darreres setmanes de l'any. Les violacions de domicili, quan els intrusos entren a la llar de persones que hi resideixen, quasi s'han duplicat respecte a l'any passat. Escoltem Sergio González, jutge de Gada i Eivissa.
Que quieren que una usurpación sea una cosa también grave como un allanamiento de morada. Primero, el allanamiento también se le puede sacar inmediatamente a quien efectúa ese allanamiento de morada. La usurpación no. Y solamente una multa de 300 euros, 400 euros, mira, es lo que prevé el Código Penal. Si queremos solucionar ese problema, es muy fácil, se modifica la ley y ya está.
Quan el fenomen de les inquiocupacions, que es refereix a quan l'arrendatari deixa de pagar el lloguer i no abandona l'habitatge, han derivat en 285 desnonaments fins al 15 de novembre. L'any passat van ser 50 més, tot i que el 2025 encara no ha acabat i és possible que la diferència minvi. Escoltem de nou Sergio González.
Porque hay muchos desahucios por falta de pago, porque las rentas son muy altas. Entonces el impago, la posibilidad de impago se incrementa. Donde las rentas son de 300 euros, 400 euros en la mensualidad de alquiler, pues el riesgo de impago pues es menor.
Asegura que son asuntos que es miren de prioritzar y resoldre el més aviat possible.
Creix l'interès per convertir-se en funcionari a les Illes. Segons les dades del govern, des del començament de l'any, més de 5.600 persones s'han inscrit a convocatòries per accedir a una feina pública. És més del doble que l'any anterior i el triple que fa dos anys. Això sense comptar les convocatòries de personal docent ni les de personal sanitari.
I aquest increment implica més competència. El 2023 i 2024, per cada lloc de feina, hi havia uns 30 aspirants, aproximadament. Enguany, la xifra es duplica. Hi ha més de 60 candidats admesos per cada plaça. Aquí a les Illes el perfil més habitual d'opositors són dones, són gairebé un 70%, i la majoria d'elles tenen entre 40 i 50 anys. L'estabilitat, i en alguns sectors el sou, són dos dels motius per aquest boom, diríem, d'opositors. Ho expliquen algun dels joves que es preparen per les oposicions a policia local de Palma.
Sí que es verdad que es una facilidad porque es una plaza pública, plaza fija, pero sí que es verdad que para prepararme no pensaba solo en eso.
Tothom te pot accedir a tu i te pots ajudar a la gent, sobretot.
Crec que de cara al futur pot tenir moltes facilitats per viure i per tenir aquí un lloc fix.
Les feines que desperten més interès i que passen per unes oposicions són auxili administratiu, policia local i subaltern, que són les que tenen més competidors. Laura Benrell en té més detalls.
A les acadèmies que preparen oposicions noten un increment d'alumnat cada vegada que hi ha una convocatòria amb moltes places. Carmen Miralles és coordinadora de l'acadèmia Relsant, explica les motivacions dels aspirants.
Les places tenen molt a veure i és vera que el nivell de vida, el canvi, el ser funcionari, el tenir una feina fixa per tota la vida, doncs és una cosa que tira molt.
A banda, han notat també un canvi de perfil dels opositors que volen presentar-se en aquestes convocatòries.
Darrerament notam que hi ha un perfil de gent més jove que prepara una oposició, s'hi presenta i després fa la carrera.
El govern explica que les crides que tenen més èxit són les de rang més baix i que, en canvi, les places que costen més cobrir són les que demanen una especialització. Ho explica Violeta Rodríguez, directora general de Funció Pública.
Normalment, totes les conselleries, la dificultat més gràcies que tenen són per cobrir places com, per exemple, d'arquitecte o d'enginyers, informàtics, telecomunicacions, donat que el mercat avui en dia, el mercat diguéssim de l'empresa privada, ofereix molt bones condicions i a vegades altres condicions econòmiques, i nosaltres oferíem un altre tipus de, diguéssim, d'avantatges.
La comunitat autònoma ha estrenat enguany les borses úniques que han fet que molta gent que no havia treballat abans per l'administració s'hagi apuntat a aquestes llistes.
És un sistema que ha funcionat molt bé. De fet, les xifres que manejam fa dues setmanes, més de 9.000 persones s'han inscrit a més de 50 borses i ha estat un sistema molt àgil per precisament cobrir aquell lloc que l'administració necessita ocupar.
A la pròxima dècada, el govern calcula que es jubilarà el 20% del personal públic de les Illes Balears.
I protesta avui dels tècnics d'ambulàncies a Mallorca i Menorca. Una setantena d'aquests treballadors encarnats de vehicles pesats deixaran de conduir les noves ambulàncies que va adquirir Gestió Sanitària i Assistencial de les Balears.
Els tècnics d'aquest servei expliquen que se senten menyspreats per la gerència del GESAIP. L'acusen de fer oïdes sordes, diuen, quan el comitè d'empresa els va informar que per conduir les noves ambulàncies s'havia d'estar en possessió del carnet C. Recordem que el govern va adquirir 139 vehicles de transport sanitari, dels quals la gran majoria requerien aquest permís.
I continuem parlant de qüestions relacionades amb la salut. L'associació Naixença denuncia la situació que es viu aquest mes de desembre a la unitat de ginecologia de l'Hospital de Manacor. L'associació, fundada el 1999 per professionals de diferents disciplines i mares per defensar un embaràs, part i criança respectuosos a les Illes, considera que el protocol de derivacions al centre constitueix violència obstetrícia institucional. Avui acaba el termini d'aplicació d'aquest protocol.
Des del primer dia de desembre, l'Hospital de Manacor ha activat, de fet, un pla de contingència que preveu derivar altres hospitals de l'illa a Mallorca, els parts programats durant aquest període i també a les dones que arriben a urgències quan a la primera valoració l'expulsió no és imminent. La mesura s'ha adoptat per la manca de personal després que el servei de ginecologia hagi passat de 11 a 8 professional per diverses baixes, fet que ha reduït, de fet, les guàrdies nocturnes a només un facultatiu. L'associació Naixença defensa que amb el servei de comares complet no és necessari i derivar als parts no urgents, una decisió que genera més inconvenients que beneficis per a les gestants, afirma Roser Gallardo, la presidenta.
L'atenció de les comares està coberta i els professionals que assisteixen tots els parts fisiològics o normals són les comares. Per tant, mos costa entendre que una dona que va a l'hospital amb un part normal, que s'espera que tot d'entrada és normal, no?, i s'espera que segueixi així, no es pugui quedar en el mateix hospital si té la plantilla de professionals especialistes en fisiologia que són les comares.
I aquesta mateixa setmana, de fet, acaba el termini d'aplicació del protocol, tot i que no han pogut confirmar ni amb l'Hospital de Manacor ni tampoc amb la Conselleria de Salut que es pugui reprendre el normal funcionament de la unitat de ginecologia.
I el 85% dels estudiants de Medicina de la Universitat de les Illes Balears ha aconseguit plaça al darrer examen del MIR. És una de les taxes més altes d'Espanya. Un dels factors, diuen, és que l'alumnat té moltes facilitats per practicar durant la carrera perquè la facultat està dins el mateix hospital de referència de les Illes. Són espais.
Després d'estudiar medicina, molts titulats opten per fer una especialitat. Han de passar l'examen de metge intern resident, conegut com el MIR, una prova que l'alumnat de la UIB treu hores superiors a la mitjana, destaca Priam Villalonga, vicedegà de la facultat.
Han de tenir en compte que es MIR és un examen nacional, és el mateix examen per totes les universitats espanyoles, i per tant és una prova que mos permet calibrar com un indicador objectiu on estem i com estem en relació a altres facultats, tenint en compte que som una facultat molt jove i se tracta tan sols de la tercera promoció de graduats que completa l'examen MIR.
L'especialitat de Medicina Familiar té moltes places cada any al MIR i és una de les apostes de la Facultat de Medicina de la UIB.
Quan manquen dos minuts per arribar a les 7:30, fem un cop d'ull a la premsa editada a les Illes. Avui a Mallorca, tots centrats en un accident al coll d'en Rabassa que va acabar amb la mort d'una nina de 7 anys.
I en la mare i la padrina ferides és la imatge a tots els diaris editats a Mallorca. Última hora, per exemple, de fet en fa imatge i titular. Explica que el cotxe va envair la vora via. Diari de Mallorca ho combina amb un altre titular que diu que el recurs del Constitucional refreda les promocions de pisos residencials estratègics. El succés al coll d'en Rabassa es portada també a l'Ara Balears per l'any del digital, mentre tots coincideixen en l'edat, 7 anys, Hoquei Baleares diu que en tenia un més, 8, i afegeix que passejaven també per la vorera. L'únic que no ho du és Mallorca Diario, que entrevista el president de la Cambra de Comerç, en aquest cas que assegura que, gràcies als seus avals, més de 600 joves han pogut accedir a un habitatge. I pel que fa a les Pitiuses, el diari d'Eivissa anuncia que el Consell comprarà la torre de Portinatge amb dobbers de l'Ecotaxa. I d'allò públic allò privat, perquè el periòdic assegura que el Cine Torres canviarà de mans. I tancam amb el Menorca, assegurant atenció que els treballadors de la llar en contracte cauen a la meitat en 12 anys.
I avui els estatals miren a fora, en part també a la plana de successos.
El País, per exemple, més pendent de la política, diu que el PP puja però necessita Vox, un Vox reforçat a Extremadura, l'altra meitat de la primera plana, la victòria de l'ultradretà a Xile. El Mundo treu uns enregistraments que proven que Vox tenia constància d'unes irregularitats a l'organització ultranacionalista Revuelta, que va malversar, diu, el fons de la Dana. La fotografia és per l'atemptat a Sydney contra jueus, 15 morts, en principi. És la imatge també a l'ABC, en aquest cas, que reformula el titular del País i diu que el PP s'apropa a la majoria absoluta a Extremadura, diu que estan a un o dos escons i que el PSOE s'enfonsa. I La Vanguardia, per la seva banda, parla de desenes de ferits a l'atemptat d'Austràlia. També és l'únic que diu, però, en titular, que el govern central amonesta el president de la Conferència Episcopal i l'insta a no intervenir en política després que hagi demanat una moció de censura contra Sánchez.
Arribat a les 7:30, fem una repassada dels principals titulars. Les Balears continuen capçalant les llistes d'abandonament escolar. Gairebé el 20% dels joves no acaba els estudis obligatoris, segons el darrer informe de la Conselleria d'Educació.
Per això, el Consell Escolar de les Balears elabora ara una enquesta adreçada als més de 51.000 adolescents de les illes d'entre 12 i 16 anys. L'objectiu és revertir les taxes d'abandonament escolar i els resultats de l'enquesta es faran públics el 30 de gener. Maria Isabel Sales és la directora general de formació professional i ordenació educativa.
Fent cas en allò que seria l'objectiu d'estratègia europeu que se va establir en el 2030, que se volia arribar en el 2030 a un ambiciós 9% només d'abandonament prematur. Així veiem que, per exemple, el País Basc ja ho té molt bé, ha estat només un 5%, o sigui, ja ho ha superat, però nosaltres estem en un 20%. Això és alarmant, és preocupant.
I el govern i la Universitat de les Illes també preparen l'elaboració d'una gran enquesta d'usos lingüístics 10 anys després que es publiqués l'anterior.
És un document que es fa cada dècada i que servirà de referència per conèixer l'estat del català i si en retrocedeix el seu ús a les illes. Alguns experts creuen que sí que ho fa i Ivan Solivelles és membre del grup de recerca sociolingüística de la universitat.
Una cosa és que no hi hagi una pèrdua de transmissió intergeneracional i una altra cosa és que no hi hagi un retrocés, crec que són, o un retrocés social, crec que són coses diferents. Jo crec que sí que és obvi que hi ha un retrocés social.
I la policia local investiga les causes de l'atropellament del Coll d'en Rabassa a Palma, en què ha mort una nina de 7 anys.
L'accident, registrat ahir migdia, també ha ferit la mare i la padrina de la petita que estan ingressades a l'hospital. Els agents ara investiguen per què el conductor del vehicle va perdre el control del cotxe, si es que va distreure o va patir qualque indisposició.
I creix l'interès per convertir-se en funcionari a les illes. Segons el govern, des que ha començat l'any, més de 5.600 persones s'han inscrit a convocatòries per accedir a una feina pública.
És més del doble que l'any anterior i el triple que fa 2 anys. Això sense comptar les convocatòries de personal docent ni les de personal sanitari.
I l'antiga central elèctrica del Canadà estarà descontaminada abans del 2029.
Així ho ha confirmat el Consell de Mallorca, que ja ultima el projecte de redacció dels treballs. Es destinaran 1,5 milions d'euros de pressupost al 2026 per aquesta descontaminació. Maria Elena Jaume és la directora insular de projectes estratègics.
Els temps per poder utilitzar aquests recursos acaben el 2029 i nosaltres actualment estem fent ja els darrers tràmits per poder adjudicar la redacció del projecte de descontaminació, per lo que esperam que antes d'aquesta fecha la descontaminació pugui estar feta.
De moment, però, no hi ha cap decisió presa sobre quin ús es donarà a aquest espai.
I de la política, les novetats arriben de Xile, on el candidat ultradretà, José Antonio Kast, ha guanyat les eleccions presidencials.
Ha obtingut el 58% dels vots i s'ha imposat a la candidata comunista Janet Jara. Kast s'ha compromès a implementar un programa neoliberal amb retallades i mà dura contra la migració irregular.
Però aquí no ganó una persona, no ganó un partido, aquí ganó Chile. Ganó Chile y ganó la esperanza de vivir sin miedo. Ese miedo que angustia a las familias. Ganó ese Chile que trabaja, ese Chile que madruga.
A l'estat espanyol també estaran pendents avui de la compareixença del president del govern central, Pedro Sánchez, que fa balanç de l'any polític.
I ho farà enmig d'un context complicat tant pel seu executiu com pel PSOE, un moment marcat ara pels casos de presumpta corrupció que afecten el partit i un degoteig de denúncies d'assetjament sexual contra alguns dirigents socialistes que en els darrers dies ja se n'han comptabilitzat una desena. I precisament sobre aquesta situació en va parlar ahir en un míting a Extremadura.
Somos los primeros en aplicar con todas las consecuencias el protocolo de acoso y de abuso en nuestro partido. Y habremos cometido errores, como todos, pero siempre tenemos que recordar, nosotros actuamos con contundencia.
I del temps, pendents de la borrasca Emília, per mort d'aquesta borrasca, a la Comunitat Valenciana s'han suspès les classes a la Universitat de València, també a 32 centres educatius. Ahir ja es varen registrar pluges torrencials i per avui encara hi ha avís taronja activat. Aquí a les Illes també s'espera que plogui avui, però que ho faci a menor intensitat. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, encetant la setmana amb un cel encara enterbolit. Aquesta vegada no ha estat només per la presència de núvols, també per la calitja, que assolirà les majors concentracions a partir del capvespre. A més, podran tenir alguns ruixats, i aquests estarien acompanyats de fang. El vent bufarà moderat a primeres hores i ho farà de xaloc, provocant redols de forta maror a l'est de Mallorca i de Menorca. I tot i que el vent afluixarà a partir del capvespre, encara tindrem la mà moguda en aquests espais. I tot això estarà de la mà d'un termòmetre amb pocs canvis respecte d'ahir. La màxima tornarà a girar entre els 16 i els 19 graus aproximadament.
Informatiu Matí. Esports.
Ja ha estat amb la informació esportiva quan són les 7 i 35 minuts. El Mallorca i l'Atlètic Balears ja pensen en la Copa del Rei. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, el repte més immediat del Mallorca, la Copa del Rei, demà. L'equip de Iago Barrasate visitarà Riazor per enfrontar-se al Deportivo de la Coruña en una eliminatòria molt exigent. El conjunt gallec acumula dues derrotes consecutives. Ahir va caure de manera clara per 0-3 davant el filial de la Reial Societat. Amb aquesta derrota, el Deportivo, com deien, suma dos partits consecutius perdents i ara espera la visita del Mallorca. El tècnic del conjunt vermell, Iago Barrasate, ha valorat l'enfrontament destacant la dificultat del rival i la importància de competir a màxima intensitat per continuar vius a la competició del CAO.
Tenemos que hacer un buen partido y tenemos que ir a por la Copa. Esta victoria nos tiene que impulsar y creo que tenemos equipo como para refrescar y es que si ganas ese partido ya te metes ya en octavos, el sorteo puede ser caprichoso, podemos traer la eliminatoria aquí a Somos. Yo creo que es un partido muy importante el del martes y ahora mismo lo del viernes lo dejamos un poco ahí apartado porque creo que el martes tenemos que ir con todo.
I qui també es prepara per disputar el seu partit de Copa del Rei és l'Atlètic Balears, que dimecres s'enfrontarà a tot un Atlètic de Madrid. L'equip dirigit per Luis Blanco arriba a la cita després de perdre ahir al Camp del Terrassa per 3-1. Aquests dos partits de Copa els podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I a la primera divisió tenim dues destitucions a les banquetes aquest cap de setmana. Sergio Francisco ha estat destituït com a tècnic de la Reial Societat després de la derrota contra el Girona al Real Arena. També ha estat destituït Luis Carrión com a tècnic de l'Oviedo després de la golejada que va patir ahir el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. El Mallorca tanca la 16a jornada a la 14a posició a 2 punts de la zona de descens. I a la primera federació, l'Audi Eivissa continua sense sortir de la mala dinàmica i només van poder empatar a 0 contra el Villarreal B i suma de 9 punts a la classificació empatat amb l'equip que marca la zona de descens. Miguel Álvarez, el tècnic del conjunt Pitius, queda molt tocat després d'aquest empat. El sentim.
La primera part que hemos hecho ha sido indigna. O sea, es indigna. Pero me sale mal por el club, por la gente que hay en el club, por la afición, por todo lo que era la familia de la UD, porque no se merecen esa media parte. Yo paso vergüenza en el banquillo.
I a la segona federació, com deia, l'Atlètic Balears va caure per 3-1 al camp de la Terrassa i el partit del Poblense al camp del Torrent es va ajornar. El Porreres va guanyar el derbi contra l'Andratx per 2-0. El conjunt porrerany surt de la cua de la classificació, però continua en zona de descens, mentre que l'Andratx es queda en 18 punts a la taula. És Jaume Mut, tècnic del Porreres, i també José Contreras, entrenador de l'Andratx.
Molt satisfet amb la victòria, perquè necessitàvem els punts, però encara més satisfet pel joc que ha fet l'equip durant els 90 minuts, perquè davant teníem un gran rival i crec que hem fet les coses molt bé per poder aconseguir pues, un resultat de 2-0, com ha estat així en el final.
No hemos generado nada, ¿no? La segunda parte hemos sido más nosotros y hemos tenido bastantes ocasiones para poder igualar el marcador. En una contra nos han metido, en ella han sentenciado, pero bueno, intento quedarme con la segunda parte, con el compromiso de los chicos, aunque bueno, en este deporte y más en esta categoría no puedes regalar nada, ¿no?
I la Societat Esportiva Eivissa va confirmar el seu bon moment amb una victòria al camp del Barbastre per 1-2, la quarta victòria en els darrers 5 partits. I en bàsquet doble, triomf dels equips mallorquins de la primera FEP, el Fiu i Palma es va imposar per 72-79 a la pista del Melilla i el Palme Bàsquet va aconseguir l'esperada segona victòria del curs. Els mallorquins s'imposaren a un rival directe com el Cartagena per 77-68 i l'han superat a la classificació. És el tècnic del Palme, Lucas Victoriano.
Y otra vez el carácter del equipo con esas sensaciones de que este lo vamos a ganar y son mensajes para los entrenadores muy buenos, porque el equipo no agacha la cabeza y eso siempre es positivo. Después falta mejorar un montón de cosas, pero si tenemos esa ilusión, esa gana, ese compromiso, vamos a pasar mejores momentos que malos.
I en pàdel, no hi va haver triomf balear a la final de la Premier. Gemma Trià i Delfi Brea van caure a la gran final davant Bea González i Clàudia Fernández en un Palau Sant Jordi de Barcelona ple amb 15.000 espectadors. Tot i reaccionar amb un 6-0, al segon set la parella balear-argentina va acabar perdent aquesta gran final amb un parcial de 2-1, amb un balanç de 4-6, 6-0 i 3-6. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
Cada tenir un Nadal per saber mallorquí. Moments que et facin sentir com a casa. Per això, torna el Betlem de la Sang amb les primeres peces restaurades que recuperen tota la seva màgia. Torna el Betlem vivent de la misericòrdia. No hi faltaran neules, concerts cada dia i contacontes, tallers i teatre per infants. Més de 40 activitats per viure, compartir i emocionar-te aquest Nadal. Consulta el programa en el web del Consell de Mallorca i no et perdis res. Per un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana. A veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Dissabte, a les 2:30, torna Esports 3 en joc amb el futbol de primera divisió.
Somos los primeros en aplicar con todas las consecuencias.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
Jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual
de dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
Informatiu matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
7:44. Continuem amb la política. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix avui a les 12 del migdia des de la Moncloa per fer balanç de l'any polític. Ho farà enmig d'un context complicat, tant pel seu executiu com pel Partit Socialista, un moment marcat pels casos de presumpta corrupció que afecten la formació i un degoteig de denúncies d'assetjament sexual contra alguns dirigents socialistes que en els darrers dies se n'han comptabilitzat una desena.
I precisament de tot això en va parlar ahir en un míting a Extremadura.
Somos los primeros en aplicar con todas las consecuencias el protocolo de acoso y de abuso en nuestro partido. Y habremos cometido errores, como todos, pero siempre tenemos que recordar, nosotros actuamos con contundencia. Al igual ocurre con la corrupción, que es una traición al Partido Socialista y a los principios del Partido Socialista.
I tot això en un cap de setmana en què els seus socis de govern han demanat que es remodeli el Consell de Ministres. També han elevat el to als partits de l'oposició, la vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra.
Porque hoy estamos viendo cómo se protege a los acosadores mientras se aísla y se ataca a las mujeres que denuncian. Esto es lo que estamos viviendo y esto es lo que ha hecho el sanchismo.
També serà una setmana política intensa. Aragó avui s'oficialitzarà l'avançament electoral previst per dia 8 de febrer, després que el Partit Popular i que Vox no hagin aconseguit pactar uns pressupostos autonòmics per l'any que ve.
I s'espera, per tant, que el president aragonès, Jorge Azcón, comparegui avui en roda de premsa per oficialitzar-ho. Abans, però, se celebrarà una reunió extraordinària del Consell de Govern per aprovar el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria electoral. Aquesta es publicarà demà mateix al butlletí oficial d'Aragó.
I avui també comença l'Audiència Nacional un nou judici pel cas Tàndem contra el comissari de policia jubilat José Manuel Villarejo per un altre presumpte espionatge empresarial.
En aquest cas hauria espiat l'expresident de la Federació de Tenis, Joaquín Molpeceres. El jutge pel projecte Gras. La Fiscalia demana per Villarejo, 12 anys de presó per delictes de suborn, també de falsedat en document mercantil, descobriment i revelació de secrets, un judici que se celebra poc després de saber que s'ha absolt a Villarejo, precisament pel suposat treball d'espionatge a Repsol i a CaixaBank, per obtenir informació de l'expresident de SACIR, Luis del Rivera.
I la Comunitat Valenciana ha suspès les classes de la Universitat de València, també de 32 centres educatius, per la borrasca Emília, que afecta el sud i el llevant peninsular, avui estan en avís taronja.
I aquest mateix diumenge l'AMET ha activat, recorda molt, l'avís vermell, Almeria i també València, on s'han registrat pluges torrencials. També va afectar les Canàries i a l'illa de Tenerife. Ha deixat una capa de metre i mig de neu al Parc Nacional del Teide, cosa que no es veia des de l'any 2016.
I la darrera hora de l'actualitat internacional ve avui des de Xile. El candidat de l'extrema dreta, José Antonio Kast, ha guanyat la segona volta de les eleccions presidencials a més del 58% dels vots. La seva rival, la candidata de la coalició d'esquerres, Janet Jara, ha obtingut el 41%.
Kast ha celebrat la victòria amb un discurs davant centenars de simpatitzants.
Però aquí no ganó una persona, no ganó un partido, aquí ganó Chile. Ganó Chile i ganó la esperança. Ganó la esperanza de vivir sin miedo, ese miedo que angustia a las familias. Ganó ese Chile que trabaja, ese Chile que madruga.
Ha dit a més que és conscient que seran uns anys complicats, però que serà el president de tots. Davant d'aquesta victòria electoral ja són molts els líders polítics d'altres països que l'han felicitat, entre d'altres el president de Vox, Santiago Abascal, en un missatge a la xarxa social X, ha donat l'enhorabona a qui ha descrit com estimat amic i aliat per la seva victòria.
I s'eleven a 16 les persones mortes i 40 les ferides durant l'atac terrorista contra la comunitat jueva, una coneguda platja de Sydney, Austràlia. Un dels atacants va perdre la vida en el lloc dels fets, en sabatut per la policia, mentre que el segon pistoler, un home de 24 anys, va ser traslladat a l'hospital sota custòdia policial.
Després d'aquests fets, el primer ministre australià, Anthony Albanese, ha reiterat que és un acte de maldat pura i ha anunciat que revisaran les lleis de possessió d'armes.
This afternoon at 4 o'clock,
diu que el Gabinet Nacional debatrà endurir les lleis, incloent-li limitar també el nombre d'armes que es poden tenir o les llicències.
I un altre tiroteig, i en aquest cas als Estats Units.
Deixa dues persones mortes i altres 9 de ferides. L'atac ha estat al campus de la Universitat de Brown, a Providence, a l'estat de Rhode Island. El sospitós va ser detingut a Coventry, tenia dues armes de foc. En les darreres hores s'ha informat que serà alliberat.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I aquí a les Illes, el Consorci de Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de Menorca acumula expedients en cua i sense tramitar i algunes dificultats per recaptar el que es preveu ingressar. No disposa d'una gerent i també es van allargant els processos en l'àmbit judicial. Blai Barber.
El 2026, el Consell de Menorca preveu recaptar 669.000 euros amb sancions per il·legalitat en sòl rústic, 4 vegades més del que ha ingressat enguany, que han estat tot just 148.000 euros. Un informe del tresorer del Consell de Menorca als pressupostos reconeix que el càlcul sempre és difícil, assegura que els problemes financers més importants d'aquest Consorci de la Protecció del Sòl Rústic deriven de la dificultosa recaptació de les sancions imposades. Núria Torrent és consellera d'Ordenació Territorial i Turística.
Tenim inclús pensat omplir o la plaça de gerent que tenim vacant des de fa molts anys i que sigui un perfil també que sigui jurídic, que també pugui fer informe jurídic per accelerar la tramitació, que tenim expedients que estan en cola, tenim denúncies que estan en cola per tramitats d'expedients perquè no donem abast.
Expliquen des de l'equip de govern que són tramitacions llargues perquè hi sol haver al·legacions judicials dels infractors. Núria Torrent, consellera d'Ordenació.
I clar, pot ser que hi hagi, que s'obrin expedients durant un any i no se puguin ingressar efectivament aquelles sancions al cap d'un any o dos. Per això de vegades hi ha aquestes fluctuacions amb els ingressos.
A part de les del Consorci de Protecció de Sòl Rústic, el Consell preveu sancions d'altres departaments de 1.117.000 euros, un 56% més que l'any passat. A Ordenació Turística diuen que han ampliat la plantilla d'inspectors turístics i que preveuen aconseguir més personal amb una partida del fons de l'impost de turisme sostenible.
I l'antiga central elèctrica del Canadà estarà descontaminada abans del 2029, així ho confirma el Consell de Mallorca, que ja ultima el projecte de redacció dels treballs. De moment, però, no hi ha cap decisió presa sobre quin ús es donarà aquest espai.
El Consell, que és propietari de l'espai des de l'any 2022, assegura que ara el primer pas serà la redacció del projecte de descontaminació, per la qual destinarà 1,5 milions d'euros del pressupost de 2026. És Maria Helena Jaume, directora insular de projectes estratègics.
Estarà cofinançat en fons europeus, concretament en el fons de transició justa. Els temps per poder utilitzar aquests recursos acaben el 2029 i nosaltres actualment estem fent ja els darrers tràmits per poder adjudicar la redacció del projecte de descontaminació, per lo que esperam que antes d'aquesta fecha la descontaminació pugui estar feta.
De fet, la descontaminació és només la primera passa per poder pensar en el futur ús d'aquest espai. De fet, l'antiga central elèctrica declarada BIC el 2023 continua sense un pla definit sobre el que ha de ser.
No s'ha contemplat encara cap projecte final que no sigui, de moment, la descontaminació.
L'Ajuntament d'Alcúdia celebra que es facin passes i espera tenir veu en el futur de la central.
I avui la denominació d'origen oli de Mallorca fa balanç de l'oli novell de la collita. Ha organitzat un acte a les 12 del migdia en parlar ara amb el seu president, Joan Maiol. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com ha anat enguany la producció de l'oli novell? Quin és el balanç que en poden fer?
Encara se n'està produint. Encara hi ha dues tafones que estan fent feina, però la producció ha estat sincerament bona. És a dir, s'han elaborat fins ara ja més de 700.000 litres d'oli, dels quals 490.000 previsiblement seran qualificats i comercialitzats com oli d'eo. És una xifra molt més elevada que l'any passat, que va ser un any terrible, un any catastròfic, on només se varen elaborar 200.000 litres, dels quals 175.000 varen ser d'eo. Per tant, més que triplicat la collita de l'any anterior.
I quina és l'explicació en aquest increment de la collita d'enguany?
Bé, sobretot és una combinació de causes meteorològiques. L'any passat varen ser totes contràries i enguany ha anat bé. La primavera va ser usual, la flor va quallar bé. L'estiu ha estat prou calent com per contenir la mosca, cosa que l'any passat no havia passat, i les pluges arribaren un poc tard, però varen arribar per salvar la coïta. I finalment, tant en el pla com a la serra, ha estat una coïta bona, sense ser extraordinària, com la de 2024, però una coïta de la qual estan molt satisfets. En total, pensa que s'han recol·lectat més de 450 milions d'olives, si ho volem comptar així. Són més de 5 milions de quilos d'oliva.
I senyor Mallol, de quina manera pot influir això en el preu? Sabem que el preu de l'oli ha anat augmentant d'aquests darrers anys, que és el que s'espera.
No, a Mallorca el preu de l'oli s'ha contingut, perquè aquí sempre hem aplicat un preu sobre el cost de producció. No hi ha hagut uns moviments especulatius com els que s'ha donat en l'oli a la península. Clar, amb una coïta regular tirant-te bona o bona tirant com un guany, normalment els preus se contendran. No crec que hi hagi cap increment de preus o manco cap increment notable.
I també avui a les 12 faran balanç a final d'aquesta collita de l'oli novell. N'hem parlat amb Joan Mallol, que és el president de la Denominació d'Origen Oli de Mallorca. Gràcies.
Molt bé, molt bon dia, i recordeu que per Nadal oli novell.
Són les 7:55 minuts, ara la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I'm better with my muscles than I am with my mouth. I work the fairgrounds in the summer or go pick fruit down south. And when I feel them chilly winds, where the weather goes, I'll follow. Pack up my traveling things.
I començam amb una notícia que coneixíem fa només unes hores. L'actor i director Rob Reiner, de 78 anys, i la seva esposa, Michelle Reiner, de 68, han estat trobats morts aquest diumenge a la seva residència del barri de Brentwood, a Los Angeles. Segons ha confirmat la policia, tots dos presentaven ferides d'arma blanca i el cas s'investiga com un aparent homicidi.
Els serveis d'emergència van rebre l'avís en mitjana hora baixa i en arribar hi van localitzar el cos sense vida a dins de l'habitatge, on s'han detectat signes d'haver forçat l'entrada. Les autoritats no han confirmat cap hipòtesi ni cap detenció i han demanat prudència davant les informacions no oficials publicades a determinats mitjans dels Estats Units. Reiner, en tot cas, va ser una figura clau del cinema nord-americà durant més de 5 dècades, director de títols emblemàtics com La princesa prometida, per exemple, amb aquell mític diàleg amb el dolent i el bo, del qual segur que en recordeu el nom.
Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Ya basta de decir eso.
Aquell Íñigo Montoya i en banda sonora, precisament, de Mark Knopfler, que escoltam de fons. També icònica, Cuando Harry Encontró a Sally, Algunos Hombres Buenos o Misery. En tot cas, la investigació per aquestes morts continua oberta.
I s'ha presentat la nova temporada de primavera de Teatre d'Esborn, que comprendrà els mesos de gener a juny una proposta cada vegada més àmplia que consolida Ciutadella com a referent cultural balear. Pere Gibert.
40 espectacles i 50 funcions conformen la temporada gener-juny del Teatre d'Esborn. Inclou 14 obres de teatre, en què destaca el clàssic de Shakespeare, La Tempestat, amb La Perla 29 i direcció d'Oriol Brogi.
Mestre! Aquí, senyor! Estenseu el meu pres!
Votam a la mort!
No us queda més que penedir-vos dins del cor per seguir una vida justa i neta.
També arriba una obra innovadora a Casting Lair d'Andrea Jiménez, Premi Max del millor espectacle. L'actor Joel Joan trepitjarà l'escenari d'Esborna en solitari amb Vània, un Chekhov revisat. I també hi haurà espai per a l'humor amb El Bar Nuestro de Cada Dia, de Chip i la Canalla, i Hoy no entrenamos, de L'Home Imprevist.
Esa es la cuestión, ¿verdad? Anímate y te sumas al grupo. Estoy de prueba. ¡Ay! Esto sí que es un estrenado como Dios manda.
La nova temporada aposta per l'arrelament al territori amb espectacles com Dirty Boys, amb l'actor ciutadallenc Lluís Català, Cyrano, amb Rodo Gené al capdavant, o Tàctil, de Marco Mezquida. Oferta àmplia per al públic familiar, amb 8 espectacles, a més de dansa, circ i molta música. Destaca el retorn de la sarsuela, amb El Barberillo de Lavapiés, una producció pròpia del Teatre d'Esborn, amb participació de veus locals i nacionals. Hi haurà en prova pilot un servei exclusiu d'autobús per acompanyar els espectadors al teatre i que caldrà reservar en el moment de comprar l'entrada.
Now in Vienna, there's 10...
I acabem amb arribar a les 8 amb música. Jackson Magniff torna a Mallorca en aquesta ocasió, dia 22 de desembre, i a cantar per a la Fundació Sa Nostra. És un cantautor i guitarrista britànic de l'escena folk, reconegut pel seu estil íntim i líric i per la seva tècnica amb la guitarra. La seva música s'inspira tant en llegendes del folk i roots americana com en poetes musicals com Leonard Cohen. Magniff diu als micròfons d'IB3 Ràdio que té moltes ganes de tornar a Mallorca per mostrar aquestes versions.
I'm going to be playing my Leonard Cohen set. We have done a few tributes.
Diu que són un seguit de tributs en el poeta que ja ha presentat a Anglaterra i que també presentarà a Mallorca aquest dia 22 de desembre.
Oh, I want you, I want you, I want you on a chair.